El repàs de l'actualitat amb Anna Garcia i Sergi Civit.
Haver-se situat a la plaça de la Vila, Albert Grinyom.
Ara, l'objectiu a llarg termini és remodelar l'edifici i traslladar-hi part de les oficines de l'Ajuntament.
És rehabilitar-lo, conservant la façana, evidentment, per tal d'ubicar-hi les dependències municipals.
Des d'aquest estiu, Casa Llevassa ja és oficialment una casa de colònies. Cristina Bosch.
Casa Llevassa s'ha posat al dia amb una inversió d'uns 240.000 euros que ha permès adequar les seves instal·lacions a la normativa vigent.
Que és el més important, eh? Sí. Poder adequar els espais, sobretot cuines, banys i que estigui net, complir normatives.
L'Empel és el primer Ateneu Popular de la Conca de Barberà, un nou espai cultural alternatiu que va obrir les seves portes a Montblanc. Sergi Civit.
El nou Ateneu ja compta amb una quarantena de sòcies i socis.
La quantitat d'oli produït a la Conca de Barberà es mantindrà en enguany, tot i la sequera, gràcies al bon rendiment de l'oliva, que se situa al voltant del 19%.
Quan a quilos les collites han disminuït prop d'un 20%, però les pluges de la tardor permetran mantenir la producció a nivells semblants dels darrers anys.
En esport, Júlia Mollà.
Aquest diumenge se celebra la segona edició de la cursa de la dona a Montblanc.
En cultura, les colles de l'Espluga celebren aquest dissabte la 23a edició de les Ovelles Esgarriades, que tornarà a congregar més de 350 persones al pavelló del Casal. L'Espluga també es prepara per la 6a edició de la Festa de la Música, el proper 26 de novembre, que se sumarà a la iniciativa de la Música per la Llibertat. Aquests són els titulars. Comencem.
Informatius de la Conca de Barberà. Una producció de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc. Tota l'actualitat de la Conca de Barberà a la teva ràdio local.
L'espluguina Dolors Sabater forma part de la llista Junts per Catalunya, la marca electoral del PDeCAT per presentar-se als comicis del 21 de desembre. Sabater està a la llista per Tarragona, ocupant el número 13, Albert Grinyó.
Dolors Sabater ens ha explicat que la proposta la va rebre aquest dijous 16 de novembre al matí, quan cap a 7:45 l'Albert Batet, alcalde de Valls, li comunicava que Carles Puigdemont volia parlar amb ella i fer-li una proposta.
A 7:45 del matí, que em sona el telèfon, i bueno, pensava 7:45, raro, no, en aquesta hora, i contesto, i primer se'm va posar l'Albert Batet, em va dir que, bueno, que el president volia parlar amb mi, vaig dir, escolta, Albert, jo no sóc ningú, a mi no, vull dir, parla amb el meu home, em va dir, no, et volem a tu. I li vaig dir, president, jo treballaré per vostè, pel país, pel que em demani, però jo no sóc res, sóc un gra de sorra. I em va dir, Dolors, et necessito i vull que vinguis a la meva llista, t'ho demano.
Dolors Sabater i Carles Puigdemont han coincidit en diferents ocasions a través d'un vincle en comú, l'abat Esteve del monestir de Poblet. Però Sabater afirma que amb qui té més relació Puigdemont és el seu marit, Josep Andreu, alcalde de Montblanc, amb qui, segons afirma, tenen un apreci mutu.
Teníem una relació, teníem un amic comú, que era l'abat Esteve. Llavors, a través de l'abat Esteve havíem coincidit algun cop. I vull dir que més o menys ens coneixíem. Amb el meu marit sí que tenia relació i s'aprecien.
Josep Andreu, alcalde de Montblanc i marit de Sabater, li dona tot el seu suport, encara que, segons afirma, s'ha plantejat que potser podria donar-li algun problema amb el partit.
I em va dir, el president em va dir, Dolors, al Pep no li puc demanar, però tu t'ho demano, perquè forma part d'Esquerra i sap que el meu home és un home de principis. Vull dir, ell ajudarà el president, estima el president, i ajudarà el president, però el Pep és un home d'Esquerra Republicana, vull dir que... Però quan li vaig dir Pep, em va dir, no, Dolors, tu endavant, i si el president t'ho demana, doncs, endavant.
Dolors Sabater també ha explicat a l'Espluga FM Ràdio que encara que formi part de la nova llista del president, veu lluny endinsar-se plenament en el món de la política i que ho fa pel moment transcendental que viu el país.
Jo la meva vida ja tinc quasi 60 anys, evidentment ho han de formar part de la política els joves, són els que han de portar el país endavant. Si en un moment donat hem d'esforçar-nos i fer el que sigui, ho farem, però la política està molt lluny de la meva vida. Jo faig això perquè el president em demana anar a la seva llista i treballarem molt, amb molt honor i amb molt d'orgull.
Sabater, nascuda a l'Espluga de Francolí l'any 1958, és logopeda de formació i va exercir aquesta professió durant 3 anys al País Valencià. Posteriorment, va treballar al Departament de Protocol de la Delegació del Govern de la Generalitat a Tarragona entre els anys 1989 i 1998.
Vaig treballar a la Delegació del Govern i vaig treballar un temps amb, bueno, el protocol hi era muntar actes polítics o visites del president, aleshores el president Pujol. Bueno, tenia contactes i podia moure'm en cert món de polítics, però jo, evidentment, en política no.
Sabater també ha treballat a l'Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià del Monestir de Poblet a partir de l'any 2000 i fins al 2004 aproximadament. Actualment és comercial d'una empresa familiar i està casada amb Pep Andreu, alcalde de Montblanc per Esquerra, amb qui té 2 fills. L'Ajuntament de l'Espluga ha fet efectiva la compra de l'edifici de Cal Cabeça situat a la plaça de la Vila amb l'objectiu a llarg termini de remodelar-lo i traslladar-hi part de les oficines de l'Ajuntament, Sergi Civit.
Aquest passat divendres, l'alcalde de l'Espluga, David Rovira, va signar davant de notari l'adquisició de l'emblemàtic edifici per 150.000 euros.
El de Cal Cabeça és un projecte que feia molts anys que estava sobre la taula del consistori i, de fet, segons el regidor de Serveis Municipals i Hisenda, Joan Amigó, la iniciativa ha existit des de la recuperació de la democràcia. Amigó assegura que ara el consistori ha tingut l'oportunitat de comprar-lo i s'obre per davant un projecte de remodelació que acabaria amb el trasllat de les oficines de l'administració local.
L'idea final és rehabilitar-lo, conservant la façana, evidentment, per tal d'ubicar-hi les dependències municipals en la seva, amb la major part de l'edifici, perquè l'edifici és molt gran i després anirem veient que més hi podem encarir, però la idea principal és posar-hi l'Ajuntament.
Aquesta és la intenció de l'equip de govern, però es tracta d'una iniciativa a llarg termini per la qual l'any vinent se'n podria redactar el projecte. L'anunci de la compra l'ha fet l'Ajuntament de l'Espluga a través de les xarxes socials, un fet que des de l'oposició Jordi Miró lamenta perquè ha explicat a l'Espluga FM Ràdio que el grup de Som Espluga ha estat seguint tot el procés de la compra de l'edifici, una inversió ja pressupostada l'any 2016, però que el pas definitiu l'han conegut també per les xarxes socials i que per això desconeixen les condicions finals de la compra.
Que la compra de Cal Cabeça ens hem assabentat a través de les xarxes socials que es va produir definitivament el divendres passat, que l'alcalde havia firmat davant notari aquesta compra. Cal Cabeça és un edifici històric que està situat a la plaça de la Vila i que ens anirà molt bé perquè acollir diverses dependències municipals en un futur, inclús la principal dependència de l'Ajuntament.
Tot i això, Miró ha destacat que Cal Cabeça és un edifici històric ben situat i valora positivament que s'hi vulguin traslladar les principals dependències de l'Ajuntament perquè així es podrien centralitzar en un sol espai.
Bé, la realitat és que l'Ajuntament actual és petit i que ja tenim dependències disperses per diversos llocs del municipi i que Cal Cabeça és un edifici prou ampli com perquè hi sàpiga quasi bé totes les oficines municipals i deixar l'edifici històric només per algunes coses simbòliques, diríem.
Deixem ara aquesta compra per parlar d'una altra inversió. Des d'aquest estiu, Casa Llevassa ja és oficialment una casa de colònies. Cristina Bosch.
35 anys després de la seva adquisició per part de l'associació L'Estornell de l'Espluga, la casa situada a Durro, Vall de Boí, ha reobert les seves portes presentant una nova imatge i amb les seves estances renovades gràcies al projecte de remodelació.
Casa Llevassa s'ha posat al dia amb una inversió d'uns 240.000 euros que ha permès adequar les seves instal·lacions a la normativa vigent i obtenir el número de registre oficial com a casa de colònies a la xarxa catalana d'instal·lacions juvenils de la Generalitat de Catalunya. Enric Vives és el president de l'associació L'Estornell.
Que és el més important, sí. Poder adequar els espais, sobretot cuines, banys, i que estigui net, complir normatives. Ara, quan la gent que hi vagi, una veient molt tema, el tema dels extintors, el tema de seguretat, el tema de portes antiincendis, amb molts detalls, que qui coneix veurà que s'han tingut que fer, però bueno, és un bé comú i és un bé per la casa, vull dir que això també fa que la casa tingui molt més valor, i això és important, crec.
La Casa de Durro disposa de 24 places repartides en 3 bordes diferents que es poden reservar conjuntament o per separat. Borda l'Estornell de 4 places, Borda Durro de 10 places i Borda Llevassa de 10 places. Són les parts de la nova Casa de Colònies, unes bordes que han estat batejades amb els noms que van proposar els nens i nenes de l'agrupament Estornell.
Hem fet que es pugui tenir, que la casa pugui estar ocupada per tres grups diferents, que serien 2 grups de 10 i un de 4. El de 4 estaria més destinat a famílies i els altres 2 habitacions de 10 o 2 bordes de 10 destinades a grups més amplis.
L'actualització de Casa Llevassa també s'ha fet efectiva virtualment perquè s'ha estrenat al web casallevassa.cat, a través del qual també es poden fer les reserves i consultar informació relativa a les instal·lacions.
La inversió s'ha pogut fer gràcies al finançament bancari i també a un ajut líder del desenvolupament rural de la Unió Europea. El projecte també ha comptat amb la col·laboració d'empreses locals.
Casa Llevassa era inicialment una casa pairal que van adquirir alguns pares i mares de l'agrupament Escolta i Guia l'Estornell a principis dels anys 80. Des de llavors, sota el nom l'Associació l'Estornell, s'hi han celebrat aplecs anuals durant aquestes darreres dècades i amb l'obra de Vila s'hi han anat fent accions de millora i manteniment.
De fet, Casa Llevassa i l'agrupament Escolta de l'Espluga han caminat plegats durant aquests darreres 3 dècades i després de la remodelació de la casa a finals d'agost, la branca de rangers i noies guia de l'agrupament va tornar a fer el seu camp d'estiu a Casa Llevassa, un fet que Enric Vives valorava positivament perquè assegura que també ajuda a revitalitzar la casa. A més, el cau de l'Espluga recuperarà els aplecs de Durro i darrerament l'agrupament ha fet un donatiu de 1.000 euros a Casa Llevassa, una part del Premi d'Educació en el Lleure que els va concedir la Fundació Carulla.
I que s'han recuperat també les sinergies amb el CAU, vull dir, per exemple, el CAU aquest estiu ja va anar a fer un camp d'estiu.
Un camp d'estiu, molt bé.
Important, van anar 20 i pico persones. Ara, el proper mes, la branca de pares també fa una sortida, vull dir que és important que també el CAU ja també està col·laborant molt en reactivar l'associació, de veritat. Vull dir, és important aquest detall, perquè s'havia perdut una mica.
L'Empel és el primer Ateneu Popular de la Conca, un nou espai cultural alternatiu que va obrir les seves portes a Montblanc el passat dissabte 4 de novembre.
El nou Ateneu, que ja compta amb una quarantena de socis i sòcies, està ubicat al carrer de la Muralla de Montblanc, l'antic local del bar musical Lennon, i neix amb l'objectiu de dinamitzar l'activitat cultural i social de la comarca. L'entitat es presenta com un espai de trobada i reflexió crítica, multidisciplinari i intergeneracional, integrador també i no excloent, que esdevingui una eina per col·laborar amb la dinamització social de la comarca i enriquir l'esperit cultural crític en l'àmbit local. Per això l'Ateneu organitzarà xerrades, cinefòrums o excursions, entre d'altres.
De fet, l'Ateneu ja ha començat a acollir les primeres activitats. Aquest divendres s'hi ha celebrat la xerrada La situació a Mèxic, Consell Indígena de Govern, i l'entitat ja ha programat diverses activitats periòdiques, com per exemple Tai Chi, trobades per conversar en anglès, tallers de teatre, salsa o cinefòrums. I la quantitat d'oli produït a la Conca de Barberà es mantindrà enguany, tot i la sequera, gràcies al bon rendiment de l'oliva, que se situa al voltant del 19%, quan a quilos les collites han disminuït prop d'un 20%, però les pluges de la tardor permetran mantenir la producció a nivells semblants als darrers anys. Josep Maria Civit és el tècnic de la cooperativa agrícola de la Conca.
Bueno, la previsió és que serà una collita una mica més curta que campanyes anteriors, bàsicament degut a la secada, però potser amb uns rendiments superiors als altres campanyes.
La campanya d'enguany s'ha avançat pràcticament una setmana a causa de les altes temperatures de l'inici de la tardor. Amb un estiu especialment sec i l'afectació de la mosca de l'oliva, les pluges de les darreres setmanes han estat importants per salvar la collita. Tot plegat es tradueix en menys quilos d'olives, més rendiment i un lleuger repunt del preu de l'oli, seguint la tendència dels darrers anys.
La cooperativa agrícola de la Conca preveu sumar uns 700.000 quilos d'olives. L'any passat es va arribar als 860.000.
Però es parla sobre un 20% menys de collita de l'any passat. L'any passat s'hi van fer 860.000 quilos, la cooperativa enguany es preveu sobre els 700.000 quilos d'olives, però bueno, això cap al final ho sabrem.
La davallada d'enguany és força generalitzada a Catalunya, però des de la Conca es considera que la qualitat de l'oli és bona, ja que l'oliva està arribant molt fresca als molins i encara no hi ha hagut cap glaçada que hagi malmès les olives.
Pel que fa al perfil dels productors d'oli de la Conca de Barberà, és força homogeni i majoritàriament la cooperativa agrícola de la Conca rep molts socis, però amb collites petites. Josep Maria Civit, tècnic de la cooperativa, assegura que molta de la producció és per l'autoconsum.
I el monestir de Poblet està immers en la renovació del seu museu. Una de les actuacions que s'estan duent a terme en una primera fase és la restauració i conservació de més d'un centenar de peces d'art.
Entre elles destaca un Crist d'Ivori adquirit per Pere Antoni d'Aragó, virrei de Nàpols entre 1666 i 1671, i donat a Poblet per realitzar les exèquies del rei Alfons V el Magnànim. És una de les obres que restaura l'equip de l'Escola d'Art de la Diputació de Tarragona Tortosa, que té un valor únic i excepcional, a més de ser una de les poques peces d'art d'aquest tipus a l'Estat. La directora de l'equip de restauració de l'Escola d'Art de la Diputació de Tarragona Tortosa, Carme Clemente, destaca que s'ha d'estudiar a fons la seva autoria, que ara és desconeguda, i realitzar tasques importants de conservació.
Ens queda encara molt per investigar. El que sí podem veure realment, que doncs, observant-la, examinant bé el detall, doncs, que no era de qualsevol autor, no? Llavors, bueno, la peça s'ha d'estudiar bé, també pensant com, quina és la millor manera per poder-la exposar. No? És, al ser la protagonista i va fora de vitrina, per tant hem de pensar bé, mirar bé l'estat de conservació, si pot penjar-se adequadament.
A banda d'aquest Crist, però, s'estan restaurant altres peces, moltes d'elles d'orfebreria. Es tracta de reliquiaris i material litúrgic que fins i tot es podran utilitzar a l'església del monestir en dies assenyalats. També restauraran dos pavesos, escutllars rectangulars i oblongs, reials de fusta en pergamí policromat d'època medieval, entre d'altres obres.
Aquestes peces s'exposaran a partir del mes de gener a les dues noves sales que el Museu del Monestir està reformant, la sala Abat Copons i la sala Abat Mengucho. Tot plegat forma part del projecte de renovació de les seves instal·lacions i que han de servir per millorar l'espai expositiu. Així ho explica Octavi Vilà, abat de Poblet.
Pues suposen donar-li el sentit a les peces, perquè les peces, tota peça museística no és per estar guardada en un magatzem, sinó per interactuar amb la gent, no? Perquè la gent l'observi. I el que intentem amb aquest discurs és que l'observin des del punt de vista perquè va ser creada la peça, que són bàsicament objectes litúrgics, i així adquireixin el seu sentit i la gent pugui comprendre perquè van ser creades en el seu moment.
Des de la Diputació de Tarragona, el seu president Josep Poblet destaca el seu caire de centre de referència a Catalunya en el món de la restauració, així com la importància de l'encàrrec dut a terme pel monestir de Poblet, per la importància històrica i cultural del recinte cistercenc i pel valor de les peces objecte de la intervenció.
Naturalment dignifica la nostra feina que el monestir de Poblet ens hagi encomanat aquesta tasca i ens en sentim orgullosos. De fet, la Diputació històricament ha sigut un ens de col·laboració amb el monestir, naturalment, a la Conca, a la nostra regió, a casa nostra. Sempre els serveis tècnics de la Diputació han estat al costat de les diferents fases de restauració del conjunt monàstic, naturalment, però en aquest cas és un àmbit molt més especialitzat, el de restauració d'aquests béns que la directora del centre i la tècnica responsable i l'equip de tècniques que ho fan possible ens han anat explicant al llarg d'aquest recorregut.
La renovació del Museu de Poblet és una de les potes del projecte Cosmos, del qual també forma part el nou centre de visitants que s'està construint i que ha de permetre augmentar les visites al recinte monàstic.
L'església de Sant Miquel de Montblanc va estrenar aquest diumenge una nova il·luminació interior. El projecte tenia per objectiu millorar la quantitat lumínica de l'interior del temple i alhora reduir el consum energètic.
S'hi han invertit 35.000 euros, en gran part finançat per la Fundació Endesa, però també ha comptat amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona i l'Ajuntament de Montblanc i de la mateixa parròquia de Santa Maria de Montblanc.
L'actuació, que s'ha dut a terme en poc més de 3 setmanes, ha servit per canviar tota la instal·lació elèctrica de Sant Miquel, així com els projectors i els punts de llum. La primera fase de les obres ha consistit a canviar la totalitat de la instal·lació elèctrica per una d'última tecnologia, més adaptada a les necessitats actuals i futures de l'edifici, així com la instal·lació d'un sistema d'il·luminació més eficient i modern.
Un cop feta la nova instal·lació, s'han substituït els antics llums per un total de 87 focus nous de tipus LED, una tecnologia molt eficient i que requereix un consum energètic molt reduït, a part de garantir també una adequada il·luminació per als diferents usos que es poden donar a l'església, permetent destacar la seva bellesa arquitectònica i artística, especialment la de l'enxerinat policromat medieval del sostre, un dels elements més singulars d'aquest temple.
Informatius cap de setmana a l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc. Tota l'actualitat de la Conca de Barberà a la teva ràdio local.
La Conca es connecta a les emissores de les ADF de Catalunya. Des d'aquest estiu, bona part de la Conca està coberta dins de les emissores de les associacions de defensa forestal de Catalunya gràcies a un repetidor que s'ha ubicat a l'Espluga.
El sistema de comunicació analògic que s'ha instal·lat a la zona de les Planes de l'Espluga cobreix un espai important de la comarca i de les muntanyes de Prades. Aquestes emissores són un sistema de comunicació interna de les ADF i permet millorar les tasques de coordinació entre els voluntaris desplaçats per extingir un incendi. Per això, el president de l'ADF de l'Espluga, David Sáez, considera que ara podran actuar més ràpidament i més ben organitzats.
Pues si mai tenim un incendi o qualsevol cosa, és una manera de poder comunicar-nos més ràpid entre nosaltres i no tindré de dependre sempre que et vingui algú, com en aquest cas el secretariat, amb la seva forma de transmissions i que et donin cobertura. Ara tenim una cobertura bastant molt més bona, com diu el Marc, agafem molta zona, i a la Conca és difícil fer-la tota sencera, però agafem bastanta zona que fins ara no l'agafàvem.
En els darrers anys, part de la Conca havia quedat incomunicada mitjançant aquest sistema de comunicació radiofònic, per bé que, per exemple, un dels repetidors ja existents permet cobrir el terme municipal de Vimbodí, Poblet i part de les Garrigues, però el senyal no arribava a la resta de la Conca, segons els representants de l'ADF de l'Espluga. Tot i això, l'Espluga ja havia disposat d'un repetidor d'aquest tipus, però per problemes tècnics va quedar fora de servei. L'Espluga donarà un nou impuls al projecte de voluntariat social. El projecte que va crear l'Ajuntament de l'Espluga el 2013 es tornarà a impulsar aquesta tardor, ara sota el paraigües del Casal de l'Espluga, amb presentacions en públic per explicar els objectius d'aquesta xarxa de voluntaris del municipi.
La primera d'aquestes xerrades serà en el marc de les ponències que organitza la formació permanent de l'Espluga i se celebrarà el dijous 23 de novembre a 6 de la tarda a l'Auditori Carulla Font. La presentació anirà a càrrec de l'educadora social de l'àrea de serveis socials, del Consell Comarcal de la Conca de Barberà i de la tècnica de joventut de l'Espluga.
En declaracions a l'Espluga FM Ràdio, la regidora de Benestar Social, Maria Jesús Martín, feia autocrítica sobre la posada en marxa del primer projecte de voluntariat i explicava el nou plantejament.
Jo m'esperava que hi hagués una mica més de participació. Poder no hem fet tota la difusió que hauríem de fer, també ho reconec, i ara volem donar un altre impuls, no? I ara doncs, tenim previst fer una conferència i anirem a quart d'ESO també a una tutoria a explicar el que és el projecte i bueno, també amb el tema aquell que donen al servei, aquell que donen, que fan com aquell voluntariat, aquelles hores que ells han de fer de convivència, doncs també poder per aquí podríem entrar, no? O sigui, tenim una sèrie d'idees, a veure si ara podem donar un altre impuls a aquesta bossa de voluntariat i a gent que s'anima.
En aquest sentit, la xarxa de voluntaris també va topar amb entrebancs legals pels quals l'Ajuntament no podia encapçalar la iniciativa, com estipula la llei de voluntariat que va aprovar el Parlament de Catalunya l'any 2015. Martina ens ho explica.
Sí, realment ens van dir que no podia ser una associació, o sigui, no podia dependre de l'Ajuntament. L'Ajuntament pot donar tot el recolzament a una entitat que es creï, no? Una associació que creï aquesta bossa de voluntariat, però no pot dependre totalment de l'Ajuntament, sinó que l'Ajuntament pot donar suport econòmic, pot donar suport de recursos humans, però no ha de dependre totalment de l'Ajuntament.
Voluntaris per l'Espluga és un projecte de voluntariat social i comunitari que neix amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de persones en situació de vulnerabilitat o risc d'exclusió social i posa sobre la taula vies de col·laboració diverses. Per exemple, la responsable de benestar social al consistori esmentava que la iniciativa contempla l'acompanyament de gent gran, l'ensenyament d'un idioma o l'atenció a joves amb risc d'exclusió social, entre d'altres.
El Casal de l'Espluga de Francolí és que ha llançat aquest nou projecte, però compta amb el suport de l'Ajuntament de l'Espluga. També hi col·labora l'Oficina Jove Conca de Barberà, el Punt d'Informació Juvenil Francolí i l'Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal.
Mum Montblanc compta des de fa uns dies amb una cervesa pròpia. Una empresa local ha tret al mercat la Montblanquina, una cervesa 100% artesana. Es tracta del projecte Local Beer, de l'empresa Gintonisa, que ja ha creat una cervesa a Valls, la Vallenca, i ara n'ha fet una a Montblanc.
Aquesta té a l'etiqueta algun dels monuments més destacats del patrimoni montblanquí i apareix una dúctia, un dels personatges de la Setmana Medieval de Montblanc. Pol Martín, de Gintonisa, ens explica que la Montblanquina és un English Golden Ale, amb tons més daurats i un gust melós més dolç, molt apte per reiniciar-se en el món de la cervesa artesana.
La cervesa ja es pot trobar a una desena d'establiments de Montblanc i també en alguns bars i restaurants. El 5% dels beneficis de la venda d'aquesta cervesa es destinaran a la conservació del patrimoni medieval montblanquí. I aquest dissabte 11 de novembre, la família de gegants neolítics de l'Espluga ha actuat a la plaça de la Catedral de Barcelona acompanyada pels grallers de l'Espluga amb motiu de la Festa Catalana.
L'actuació dels gegants espluguins s'havia de celebrar el 19 d'agost, però es va ajornar arran dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Finalment, els 5 membres de la família neolítica, en Gorg, l'Espluga, el Blat, la Terra i el Pastor, van ballar a Barcelona aquest passat dissabte. Van compartir escenari amb els Falcons de Vilafranca i els Bastoners de l'Arboç.
La Festa Catalana, organitzada per Edifolk i l'Ajuntament de Barcelona, celebra cada setmana una exhibició d'entitats de cultura popular de Catalunya. Sarral ja té la mirada posada el 8 de desembre, quan tindrà lloc una nova edició de la Fira. La cita, que es concentra en un matí, arriba carregada d'actes en un any especial, ja que també es commemora el centenari de l'obertura del primer taller d'alabastre modern del municipi. Així, l'alabastre tindrà un especial pes en aquesta edició de la Fira, on com cada any hi haurà parades d'artesans i també una mostra de vins del municipi.
L'edició de l'any passat va tenir una molt bona acollida i en un matí hi van passar prop de 4.500 persones. A banda de la mostra agrícola, la Fira segueix apostant per l'art i els oficis tradicionals, que participaran a la 7a edició de la mostra d'artesania pels carrers i places de Sarral.
L'alcalde Josep Amill ha destacat que fa 3 anys que es fan els tastos de vins i es repetirà perquè té una molt bona acceptació.
Voy a negar la evidencia delante de mí.
I les colles de l'Espluga celebren aquest dissabte la 23a edició de les Ovelles Esgarriades, que tornarà a congregar més de 350 persones al pavelló del Casal. Celebran la degradación de otro corazón, la desilusión. La trobada d'amics del municipi enguany està organitzada pel ramat del pastor David Casanoves i comptarà amb la tematització del pavelló, espectacles, actuacions musicals i l'elecció del pastor o pastora del 2018.
El pavelló, decorat per l'ocasió seguint una temàtica concreta, obrirà les seves portes a 7:45 del vespre, quan s'oferirà un còctel de benvinguda per als primers assistents. A 9:45 començarà el sopar i també un seguit d'espectacles que amenitzaran la nit. Durant el sopar també es sortejaran productes de tot tipus gràcies a les aportacions d'un centenar d'empreses del territori. Després del sopar arribarà un dels moments més esperats, l'acció del pastor pastora del 2018, que haurà d'organitzar la festa de l'any vinent. És, com és tradicional, el relleu de les ovelles esgarriades es decidirà amb diverses proves.
La festa continuarà amb el grup de versions Banda de Neon i els DJs AC Crevit, Albert Fernández i PM7. El sopar té un preu de 32 euros i l'accés a la festa es podrà fer a partir de la 1 de la matinada per 5 euros, una entrada que inclourà consumició.
L'agenda cultural.
I el proper 26 de novembre se celebrarà la 6a edició de la Festa de la Música de l'Espluga. Enguany, l'acte no serà itinerant i se celebrarà al matí del diumenge al Teatre Folk i Torres del Casalet. Anys enrere, diversos grups musicals ja havien organitzat actes per celebrar Santa Cecília o pel Dia Internacional de la Música el juny. Des de fa 6 anys, però, l'Associació Cultural Jordi Francolí, juntament amb la resta d'entitats i persones espluguines vinculades amb la música, van iniciar la Festa de la Música, que pretén ser un acte unitari itinerari que serveixi per donar a conèixer la riquesa musical de la població.
La proposta d'aquest any passa a anomenar-se Festa de la Música per la Llibertat, tenint en compte el context sociopolític actual de Catalunya i les reivindicacions que es volen fer a través de les actuacions musicals. De fet, la iniciativa s'ha reproduït arreu del país a proposta d'Anna Ortega, qui a través de la música volia donar visibilitat a l'empresonament dels presidents d'Òmnium Cultural i l'ANC i dels 8 membres del govern català cessat i demanar-ne el seu alliberament. Aquesta iniciativa persegueix, a més, que el cant dels ocells soni cada dia a la majoria de municipis catalans.
L'agenda cultural.
Concert d'orgue a Poblet.
Aquest dissabte a l'església de Santa Maria de Poblet, a 8:45 del vespre, dins el 5è Festival Internacional Orgues de Poblet, a càrrec de Hanne Kuhlmann.
Mercat del Trasto a Barberà de la Conca.
Aquest diumenge a la plaça del Sindicat, de 10 a 2 del migdia.
Segona edició de la Cursa de la Dona.
Aquest diumenge a Montblanc, sota el lema Molts Camins, una meta contra la violència de gènere. La prova està organitzada pel Club Atlètic Montblanc, Adomont i el Servei d'Informació i Atenció de les Dones del Consell Comarcal. El recorregut de la prova és de 5 km i passa pels carrers i camins de Montblanc.
Festa Major a Conesa en honor a Santa Victòria.
Aquest cap de setmana amb un sopar veïnal, atraccions per als més petits, missa, teatre i ball com a actes destacats.
L'agenda cultural.
Donació de sang.
El consistori de l'Espluga, aquest de dimarts de 5 a 9 del vespre.
Conta contes sobre la igualtat. En el món dels colors, Lila ens explica contes per a tots i totes.
Per aquest dimecres a les 6 de la tarda, a la Biblioteca Municipal de Santa Coloma de Queralt, hi anirà a càrrec de Cotó amb pèl. També es farà a l'Espluga de Francolí aquest dijous i a Montblanc, el proper 30 de novembre. Organitzat pel SIAT Conca, com a commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència de Gènere.
Xerrada voluntaris per l'Espluga.
Organitzada per la formació permanent de l'Espluga per aquest dijous. Serà a les 6 de la tarda a l'Auditori Carulla Font, a càrrec de l'educadora social de l'àrea de serveis socials del Consell Comarcal de la Conca de Barberà i de la tècnica de joventut del municipi.
Concert de Santa Cecília.
Aquest proper dissabte, a càrrec de la banda de música Verge de la Serra Montblanc, serà a l'antiga església de Sant Francesc a les 7 del vespre, un concert amb entrada gratuïta.
Espectacle infantil Up, 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 a càrrec de Ricard Guiu.
Dins el cicle d'espectacles infantils organitzat pel Casalet Kids de l'Espluga, aquest proper diumenge a les 6 al Casalet de l'Espluga.
Exposició de tallers escultòrics al batec de la fusta dels artistes italians Guido Diemonz i Dorino Aubrier.
El Museu de la Vida Rural fins al 14 de gener.
I fins aquí aquest repàs a l'actualitat. Ens retrobem a les properes edicions dels informatius de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc, dissabtes i diumenges a la 1 i a les 7 de la tarda, i sempre que ho vulguin ja ho saben, esplugafmradio.cat i radiomontblanc.cat. Gràcies, Sergi Civit, Albert Grinyó i Cristina Bosch.
Gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
I gràcies a tot l'equip, Gerard Bosch i Magda Boldó, que acabin de passar un molt bon dia. Vagi bé, adeu.
L'Espluga FM Ràdio.